Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat l'última hora del que apunta a ser el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya. Ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i els bombers, que treballen amb un enorme desplegament, admeten que ara mateix no tenen capacitat per extingir-lo. L'objectiu, un cop entrat ja al massís de les Gavarres, és aprimar-lo tant com sigui possible, amb la previsió que a la tarda la direcció del vent canviarà i, per tant, el foc tindrà nou terreny per cremar. També us hem parlat del xoc per la mort a trets d'un noi de només 15 anys a Barcelona, en el que seria un enfrontament entre bandes llatines, sembla. És el que apunta la investigació dels Mossos d'Esquadra, que insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc a Catalunya. I han connectat també amb els jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han explicat que el seu germà, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, havia pactat amb el seu pare sortir de la direcció de Mango. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, de què més, òbviament, de l'incendi segur. Estem pendents, Joan Bota?
Doncs mira, comencem, òbviament, i com no pot ser de cap altra manera, per aquest incendi que provoca moltíssima preocupació, bàsicament perquè continua cremant sense control. Ara ja és en ple massís de les Gavarres. S'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització Santa Cristina d'Aro i també el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Busquem l'última hora des del centre de control a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una última hora ens diu que ja han cremat 250 hectàrees segons els agents rurals i que l'origen d'aquest incendi podria ser el treball amb maquinària en un camp de conreu a tocar de la carretera GI-660 a la sortida de la Bisbal en direcció a Colonja. Les flames han superat la carena de les Gavarres al Puig d'Arques, baixen descontrolades cap a la costa en direcció a l'urbanització Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, que ja han desallotjat preventivament. També preocupa molt la situació a la població veïna de Calonja, perquè les muntanyes de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà, acumulen molta vegetació. Això ho destacava en començar el Catalunya a migdia Jordi Soler, l'alcalde de la Calonja.
És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
El foc que s'allunya de la Bisbal avança cap a la costa, però la tramuntana actual està previst que a la tarda, com dèieu, canviï cap a marinada i això podria empènyer, doncs, de nou les flames cap a l'interior. Recordar que l'ordre de confinament és ara en 7 municipis, són els de la Bisbal d'Empordà, també Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Calonja i Sant Antoni, a Castell i Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro i també els pobles de Forallac i a Llagostera.
Tot això a les portes d'una nova onada de calor a Catalunya. El Servei Meteorològic ja ha emès avui diversos avisos de perill per la pujada de les temperatures, que s'enfilaran més de 40 graus a partir de diumenge. El pic es preveu per dilluns i la situació s'allargarà fins dimecres. Les temperatures màximes es preveuen en punts de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el Prepirineu. Avui hi ha 170 municipis en perill molt alt d'incendis. Bàsicament els trobem en tres zones geogràfiques del país. D'una banda, a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, també en punts del Gironès i del Pla de l'Estany. Després, a una zona àmplia de Ponent, en tota la zona de la Noguera i també del Pallars Jussà. I un altre punt conflictiu amb aquest perill molt alt és a les Terres de l'Ebre. A més, tota la meitat oest del país és en perill alt, per tant, moltíssima precaució. I aquest incendi que tenim a la Bisbal també té afectacions, òbviament, viàries. Per tant, connectem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, hi ha diverses complicacions al Baix Empordà a causa del foc, tallades la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja i la GI-513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. A més, hi ha un accident a la C-31 Nord a Calonja en direcció Palafrugell, provoca uns 2 quilòmetres de cua. Destaquem també fora d'aquesta zona les retencions a la P7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud i entre Bellaterra i Barberà direcció Girona, la C-58 entre Ripollet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat per un vehicle avariat i la Ronda Litoral amb 16 quilòmetres de cua de zona franca al Nus de Trinitat a causa d'un vehicle avariat. Afecta també la B20, la Pota Nord, des de Badalona.
I fora del foc, també un altre punt de l'actualitat. Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Hisenda diu que ja han abonat la majoria, 1,9 milions de declaracions i un total de 1.443 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades.
passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, els tres?
Tot molt bé, gràcies.
Molt bé. Escolta'm, que duri.
Tu també, espero, no?
Sí, sí. Tot bé, tot bé. Ara molt pendents d'aquest foc, que de seguida anirem cap allà, cap a la Bisbal d'Empordà. És el primer gran incendi d'aquest estiu. 250 hectàrees ja han cremat i continuen cremant, perquè a hores d'ara continua actiu aquest incendi i els bombers ja ens han dit a la primera hora de Catalunya migdia que ara mateix no tenen capacitat d'extingir-lo. Per tant, el que intenten és aprimar-lo i portar-lo a alguna zona en la que sigui una mica més fàcil controlar-lo en les pròximes hores, potser els pròxims dies. Per tant, de seguida tornem cap allà per ampliar la informació. Però ja sabeu que sempre comencem aquestes segones hores del Catalunya migdia de manera diferent. I que els divendres saludem Liu Forn. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja has arribat, només d'arribar, ja has tirat l'aigua, has fet un bassal, no sé què has fet.
Espera't.
No. T'ha mullat, Miquel Àngel, o no?
Gairebé.
Bueno, poc,
i, i sobretot ha deixat l'ampolla buida.
No, però ja estava pràcticament buida, vull dir... Si hagués estat kombucha, ara ja estaries dient... Tira-me'n més, que no en tinc prou. Fem una piscina de kombucha en la qual jo, com Esther Williams, nadaré entre l'abundància de les aigües.
Ja pots callar.
Mireu de no tirar... de no mullar-vos més.
Exacte, si pot ser, no jugueu com els nens amb l'aigua i aquesta aigua és per beure.
I quina concepció tan poètica que té del Miquel Àngel, no? O sigui, imitant-lo amb una retòrica estranya.
I de tots vosaltres, perquè per mi sou com una punzella a la primavera.
Som allà.
Endavant.
Molt bé.
Ara resseca el mig de l'estiu, diguem.
Sí, no, l'estiu ja passa així, no? Per això dir la primavera, perquè una punzella a l'estiu seria un concepte vostre millorable, diguéssim, i no és el cas.
Molt bé.
O no, punzella a la primavera.
Molt bé. Entrem en matèria, va, vinga.
Escolta una cosa, no sé si sabeu, potser no ho sabeu, però per això vinc a informar-vos com a periodista de raça que sóc, segons alguns dels membres d'aquesta il·lustre tertúlia. El Tour està a Barcelona.
Sí, i tant.
Que és allò de les bicicletes, que va molt bé els caps de setmana.
Allò, a partir allò dos de quarts les bicicletes. Els amants del ciclisme et mataran.
No, perquè a mi m'agrada el ciclisme. Ah. Ja em ve de família, però vull dir que a dos quarts de quatre, un mes de juliol, dissabte, després de dinar, aquella gent anar pedalant i tu...
Sort que t'agrada el ciclisme, perquè si no t'agradés...
No, però a mi m'agrada la Lieja-Balona, m'agrada quan hi ha rock and roll.
Lieja-Balona.
Les etapes, segons quines etapes del Tour són...
Lieja-Baston-Lieja, en tot cas. O la Fletxa-Balona, perquè la Lieja-Balona és una barreja de dues curses.
No, però per això m'agrada la liaison de dues curses diferents. I, no, per això, que ha vingut el Tour, i ara pensarà, aquest criticarà el Tour o estarà a favor del Tour? No. El Tour és la circumstància que va provocar que ahir una estació de metro que té 13 milions i mig de passatgers l'any 2024, 13 milions i mig, no el dia, anuals.
Anuals.
13 milions i mig seria preocupant. És a dir, que és una estació una mica concorreguda, que és la de Sagrada Família, que és on es feia el Tour. Però el Tour es feia a la superfície.
Sí, clar.
I per sota passa una cosa, un transport públic que es diu metro.
Mm.
I justament a Sagrada Família hi ha la unió de dues línies. La línia 5, que és la blava, i la línia 2,
la lila, no?
Que és la lila, sí. Ara la gent que no sigui de Barcelona o de l'àrea de Barcelona dirà, ara ja estan fent centralisme. És que ara, diguéssim que la cosa intentaré fer-la més extensa. És a dir, algú, no sé qui, perquè vaig preguntar per Twitter, Transports Metropolitans de Barcelona va fer una piulada ahir dient, avui no, l'estació de Sagrada Família, els metros seran com semidirectes. És a dir, no pararan. Per tant, vostè no podrà ni pujar ni baixar a Sagrada Família.
Passaven de llarg la parada de Sagrada Família.
Per tant, no es podia entrar ni sortir de la parada perquè, bàsicament, els metros no paraven. I llavors, jo, quan ho vaig veure, vaig preguntar, escolti, això vol dir... Qui ho ha decidit, això? Perquè, és clar, si no es pot fer el transbordament entre les dues línies d'una cosa que es fa dalt, m'ho poden explicar, i encara estic esperant la resposta. Jo crec que s'han despistat... Deu haver passat alguna cosa. Que amb aquesta calor, és veritat, amb aquesta calor, a vegades... no contestes, diguéssim. Ara tornaré a insistir d'aquí una estona, aviam si algú... És a dir, ningú ha donat cap explicació de per què. Llavors, nosaltres hem de suposar, nosaltres ciutadans, hem de suposar que ho han fet, perquè, és clar, si l'estació està oberta, la gent va a l'1 del Tour, amb metro, i es poden produir aglomeracions perquè la parada està, sobretot la de la línia 2, està molt a prop d'on es feia l'acte, etc. Em sembla molt bé, igual que es va fer durant la visita al Papa. Però, clar, la visita al Papa va ser fora, no? El Papa no va visitar el metro. Al Tour de França els ciclistes van baixar per l'Avinguda Gaudí, no van baixar el metro, no van baixar l'andana, no van baixar les vies. Per tant, per què carai, i això és el que m'agradaria saber, si algú, si us plou, m'ho pot dir, per què algú ha decidit que no es podia parar els convois a l'estació per poder fer el transbordament i que milers de persones, alguna de la part, algunes centenars de milers de persones, o centenars de persones, és igual la xifra, però d'aquests 13 milions 600.000 de l'any 24, alguns d'aquesta part, ahir volien fer un transbordament d'una línia que va des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron, que és quasi tocant, diguéssim, a la part baixa de Collserola, per tant, és una línia bastant llarga, i l'altra que va des de Badalona fins al Paral·lel. Vull dir, són línies que són molt llargues. Per què, carai, algú va decidir que no es podia fer el transbordament i, per tant, milers de persones no van poder tornar a casa seva? O sigui, no van poder fer-ho amb un servei públic, es diuen que hem d'anar amb metro, que hem d'anar amb tramvia, amb tren, rodalies, tot això. I a mi m'agradaria saber qui ho va decidir, amb quin criteri, i si tornarà a passar quan ens visiti, doncs, el pròxim cop que ens visita el Tour amb Papa mòbil o bé el Papa amb bicicleta, que és el següent gran esdeveniment que suposo que organitzaran. I perquè és que ningú explica les coses. És possible que surti una persona i ens digui no, és que el criteri és el que sigui. Llavors direm, bueno, hi ha un criteri, puc estar-hi d'acord o no, però hi ha un criteri. Diran, no, és que la gent, si para el metro, la gent voldrà sortir fora. Si vostè posa un cartell a l'entrada de cada estació o hi ha alguna persona amb un distintiu que diu, miri, no parar el metro, però sí que es pot fer transbordament. On està el problema? I estic a l'espera, no sé, potser algú serà tan amable d'explicar-me una decisió que no només no entenc, sinó que crec que l'ha pres algú que no agafa el metro. Sospito, perquè si l'agafés diria, bueno, senyors, senyores, nens, nenes, facin transbordament alegrement.
A veure què diuen a la taula. Hi ha algun somriure, però ningú no agafa la paraula.
No, perquè hi ha els usuaris del metro, hi ha els usuaris de l'autobús, hi ha els usuaris també del cotxe particular, que tots aquests dies es veuen com hostatges, diguéssim, dels grans esdeveniments que es fan a la ciutat. I com que el cúmul de grans esdeveniments cada vegada és més gran, doncs cada vegada s'altera més el funcionament ordinari de la ciutat, no? O sigui, tu parles del transbordament ahir, però és que durant tot el cap de setmana, per exemple, el Paral·lel està tallat. Que és una via que potser no és important, però resulta que el 70% de les curses que es fan en aquesta ciutat passen per allà. De manera que a partir de que comença a sortir el sol, és a dir, ja quan passes l'hivern cru i comencen a fer curses populars, doncs cap de setmana sí, cap de setmana no, has d'adequar la teva vida al ritme de les curses populars. O sigui, o t'hi apuntes, diguéssim, o fas el vermut des de casa mirant com els altres treuen el fetge per la boca. Doncs molt bé. Podrien redistribuir, no? O sigui, fem allò de la Mercè als barris, no? Doncs podrien redistribuir els grans esdeveniments que es fan a la ciutat per la resta de zones de la ciutat? Efectivament, però si hi ha moltes decisions, aquesta del transbordament del metro és una decisió que no és que sigui incomprensible, és que és estúpida, perquè si ja saps que la gent no sortirà, no? O sigui, si tu ja avises que la gent no podrà sortir a l'exterior en aquella parada i que només es podrà fer transbordament, doncs la gent és prou civilitzada com per seguir les indicacions, si les donen, però si no les donen és evident que no es poden
fer. Jo insisteixo que, o sigui, no em sento que allò que dirà, i ara aquests estan parlant d'un transbordament de metro de Barcelona, sempre estan parlant de Barcelona.
No, és al la final, pressió contínua i les decisions de mobilitat.
La història és que hi ha algú que pren decisions i a cada poble i ciutat segur que hi ha decisions, i jo puc parlar del meu poble, a vegades es prenen decisions que dius, fa poc per la Revetlla de Sant Joan es va prendre una decisió que hi ha gent que en aquest moment encara està donant voltes al centre de la meva ciutat amb cotxe perquè van prendre tres decisions que entre elles eren que xocaven entre elles. Llavors, hi ha algú que pren una decisió i no l'explica. No li diu a ningú. De sobte, talla en un carrer i no avisen a ningú. Però això passa a tots els pobles i ciutats. Escolta, avisin, posin cartells, vinguin a casa, deixin un paper, no sé, expliqui-m'ho, que ho entendré, és possible que ho entengui, però expliqui-m'ho, no expliquen. Ja, ara t'he interromput.
No,
perquè anaves tu a intervenir. És que estic apassionat amb aquest tema. Les ganes jo de transbordar...
És que jo tinc la sensació que és una decisió que es pren una mica allò en plan dràstic, no? Segurament això que tu dius ho han pensat. perquè no, tan tontos no són, no sé com dir-te, eh? I per tant han pensat, saps què? Com podríem fer per que la gent sàpiga que no en poden pujar, sortir del metro, però poden fer transbordament. I van dir, saps què? Ningú s'enterarà. Perquè aquí no és que hi hagi la gent que habitualment agafa el metro per anar a on sigui o a la feina. És que hi ha molta gent a Barcelona, al juliol, que va a visitar la seva família. I que, per tant, és possible que estiguin absolutament out de qualsevol canal de comunicació. I, per tant, s'hi poden trobar... I no estic justificant gens, eh? No, que no s'entengui que estic justificant,
eh?
Però suposo que van dir, saps què? Per no fer un lío, i per tant que molta gent que vulgui fer el transbordament pugui sortir, però altra que el que vol és sortir del metro no surti, i tinguem allà la part alíquota dels 13 milions d'usuaris que aquell dia l'estan utilitzant més els experts i els estrangers d'on que ve, doncs com que allò es pot acumular tantíssima gent sense saber què està passant, que no poden sortir del metro, i per tant ocupant l'andana, els passadissos, el bar de l'estació, no sé, tantes coses, que saps què? Dràstics. I paguem justos per pecadors. Perquè, si no, no s'entén. Perquè no informes i està. Perquè és que, clar, el problema de Barcelona és que hi ha molts públics. Hi ha un públic que potser és l'habitual del metro, que entén els codis, que s'informa, que està potser a les xarxes de la ciutat, no ho sé. La ciutat que no ja va decidir no tenir Twitter al seu moment i, per tant, va descartar una via d'informació amb milers de persones. Per raons ideològiques o polítiques, molt bé. Però, clar, aquí hi ha molta més gent que ve un dia, potser a Barcelona, pot estar tres dies, i un dia decideix no sé què. Clar, aquesta gent que no està fora dels canals habituals, i que potser s'entera, o potser no s'entera, perquè hi ha tanta informació que vés a saber, per saturació, que imagina la que es pot formar. A partir d'aquí segur que la decisió que han pres és que és el més fàcil que no surti ningú. I d'aquesta manera doncs ens evitem un problema. Però jo estic segur que és una mica per això. Ara, és evident que es pot informar, i que pot ser amb una certa planificació, però bueno, és que la ciutat de Barcelona, jo crec que ja fa temps que crec que s'ha perdut una mica al nord. Una ciutat d'esdeveniments constants, amb aquesta falsa modernó de ser com un escenari internacional de pel·lis, entre cometes-ho de pel·lis, eh? Vull dir, tot diu, a la vegada, que tens la ciutat absolutament aixecada. Perquè tot això passa mentre Barcelona és una trinxera. Que no saps per on has de tirar, per on has de tirar, perquè ni el GPS ja s'aclareix. Clar, al final això ja està generant... Doncs alguna cosa més clar que breig de la gent, perquè diu, bueno, jo quina culpa en tinc que voleu celebrar el tour o no sé quines coses. Bueno, potser algunes estan bé, però és que altres al final genera ja un punt fins i tot de neguit. És que no pots agafar, ja no dic un autobús o metro, és que ni un taxi.
Sí, jo crec que, insistint una mica en la mateixa línia, no? En primer lloc, que la gent que pren decisions, doncs, òbviament es pot equivocar, però ha de comunicar primer, no? Jo crec que aquí el Liu sobretot posa l'accent amb l'absurd de no comunicar. I a partir d'aquí, a lo millor el convencerien, no? Però si no es comunica, i això sí que, diguem, equivocar-se ho pot fer tothom, però si has comunicat prèviament, doncs com a mínim has fet bé les coses, encara que t'equivoquis, que qui t'equivoca s'equivoca, no? I per tant, aquí el gran error és comunicar malament. I després la segona qüestió, jo crec que el Miquel Àngel l'ha tocat ara al final, i que per mi és molt important, és que aquests planificadors públics cada vegada pensen més en termes, diguem, de Barcelona com un lloc de béns, com un gran decorat, i s'obliden cada vegada més de que hi viu gent, no? De que això és una ciutat... I estaria bé que aquests planificadors, que segur que fan el millor que poden la feina i a vegades s'obliden de comunicar, doncs que es posin el xip de que no només han de garantir que els events i tota aquesta meravella, diguem, de la ciutat turística i tantes altres coses que de la qual tothom n'ha estat enorgullós funcioni bé, sinó que sobretot la gent que hi viu doncs pugui utilitzar els serveis públics, ja que són sobretot també els que el financien, no? Per tant, bueno, tant de bo no s'oblidi mai aquests grans planificadors de que la primera responsabilitat la tenen amb la gent que viu a Barcelona i després, en paral·lel, però sempre després amb els events i les grans coses xupigüeis que benvingudes siguin, però...
Ah, no, que sí, jo no tinc res ni contra el tour ni contra la visita del papa, simplement... Però això que dèieu, han aconseguit una cosa que és els que no som de Barcelona no se'ns acudeix venir a la ciutat, a no ser que hem de venir per treballar-hi. A mi no se m'acudeix un cap de setmana venir a Barcelona per lleure. O sigui, han expulsat la Catalunya que no és de Barcelona, l'han expulsat de la ciutat.
I la de Barcelona també, una part.
Bé, això ja sí. Els de Barcelona ja s'espavilaran, diguéssim, no? Però abans la gent anava a Barcelona, o sigui, la gent que no era de Barcelona anava a Barcelona perquè, bueno, a comprar, a passejar, no se'ls acudeix venir, han estat expulsats perquè és que és impossible. És impossible. I s'ha canviat per un turisme que cada cop aneu a la Sagrada Família. I ara només falta que... Per cert, ja no critiquem... No, que el tour, que es vegi bé a la Sagrada Família, i fots uns panells, i els planos de baixar amb l'Avinguda Gaudí no es veia a la Sagrada Família. O sigui, el realitzador també... O sigui, el que va planificar-ho també el veu abraçar des d'aquí molt càlidament. Vull dir que... O sigui, fas una cosa perquè es vegi i la tapes.
Doncs ja veieu que a Liu no li ha acabat de fer el vest
tot
plegat.
O sigui, que sí, que està molt bé, home, que endavant.
Llegeixis la ironia. Iu Forn, gràcies i bona tarda.
Igualment.
Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anem a la Bisbal d'Empordà. Insistim que estem molt pendents d'aquest foc, que ha fet que ara mateix hi hagi confinat pràcticament 45.000 persones en aquella zona i que, a més, de moment, els bombers ja han confirmat 250 hectàrees cremades, però continua sense control. Per tant, és probable que siguin moltes més les que acabin cremant en aquest primer gran incendi de l'estiu. Ara anem cap allà per saber-ne l'última hora.
Catalunya migdia.
Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45. Com dèiem abans de la publicitat, està confinada bona part de la població dels municipis que són a prop del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, pel foc que ha començat a la Bisbal d'Empordà i que ja ha entrat al massís de les Gavarres, empès per la forta tramuntana que hi bufa. Hi ha un gran desplegament dels bombers, treballen amb 10 mitjans aeris i 35 mitjans terrestres per intentar controlar un foc que a hores d'ara es veu des de diversos punts de l'Empordà. Aquest és un foc que els bombers diuen que està ara mateix fora de control, però és que avui n'hi ha dos més, una Cornellà de i un altre a Fontcoberta i Viladenut al Pla de l'Estany. Saludem Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, quina és l'última hora d'aquest foc a l'Empordà?
Bé, doncs l'última hora és una mica el que heu comentat, és un incendi que el tenim ara mateix ja actiu, és un incendi que està empès per aquesta tramuntana, aquest vent de nord, no?, que ens estava afectant durant el dia d'avui, per tant està propagant en direcció sud, però sí que bé, aquesta tramuntana sembla que doncs va afluixant i per tant ara comença a fer com un gir al flanc esquerre, que és una mica doncs el que ara també doncs ens preocupa, l'evolució que pugui tenir.
Clar, en teoria, que afluixi la tramuntana seria una bona notícia, però si el que és un canvi de direcció del vent i entre marinada, podria fer que les flames anessin cap a una altra zona, encara més endins del massís de les Gavarres?
Sí, és a dir, bàsicament el que vull que quedi clar és un incendi complex, molt complex, perquè estem en una situació de que els vents... doncs tenim una mica de variabilitat, tenim un punt d'incertesa que ens farà que com acabarà obrint, com no acabarà obrint un i altre flanc, i per tant ara el que ens estem centrant és en moltes dotacions que tenim aquí, i a més doncs, n'estan venint més, perquè hem fet una situació de reforç de personal i tot plegat, doncs treballar, anar limitant l'avanç d'aquests flancs, però sobretot també ens plantegem com un objectiu prioritari, evidentment, que és la protecció a les persones en tot el que és, diguem-ne, la zona més d'impacte d'aquest cap, que seria doncs, tota la zona, perquè m'entengueu, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, que és a zona d'urbanitzacions i tot plegat, que és on hem fet les ordres de confinament, i per tant doncs, tenim aquí doncs, tota aquesta zona com a objectiu prioritari de que no de limitar l'avanç de l'incendi.
Ens dieu que el foc crema de manera que s'escapa de la vostra capacitat d'extinció, vol dir que ara mateix sou incapaços d'extingir-lo. Per tant, què heu de fer? Intentar aprimar-lo, intentar conduir-lo, entre cometes, a una zona en què no sigui tan voraç i, per tant, entri en la vostra capacitat d'extinció?
És així. O sigui, el que estem fent és estratègia, és a dir, no podem abarcar ara mateix la situació que porta al cap de l'incendi, no? A les nostres dotacions no ho podem treballar, i per tant el que estem fent és prioritzar quines són les zones en les que, diguem-ne, i permeteu-me l'expressió, li podem fer la traveta a l'incendi perquè doncs, puguem limitar que en comptes de, perquè m'entengueu, tenir un front de, per exemple, 7 quilòmetres d'amplada, doncs el puguem tenir d'un quilòmetre o que sigui, per tant puguem anar limitant aquest impacte que ens generi sobre la zona més del sud o de l'est de que ara mateix hi ha l'incendi.
La gent que viu al voltant de les Gavarres ja fa temps que avisa si el foc entre les Gavarres serà molt complicat d'extingir perquè hi ha molta massa forestal, creix una mica sense control i hi ha molt sotabosc. Us amoïna especialment el tipus de bosc que hi ha a les Gavarres?
Bé, és una zona no, que, diguem-ne, és un continu forestal molt, molt gran dels que tenim doncs, al país, i, per tant, bé, sí, és un d'aquells escenaris doncs, que són complexes de treballar, no? Però bé, també és un escenari d'alguna manera conegut per part del cos de bombers, això estem posant doncs, tota la potència per, com que coneixem una mica com es mouen aquests incendis, doncs intentant anar limitant i poder-lo, diguem-ne, com fem el llenguatge que fem servir, que és de confinar-lo en aquest eix que hem dit, no?, i que no ens surti d'aquesta zona que us he definit una mica de contenció.
En la compareixença que hi ha hagut fa una mica més d'una hora, hi havia diversos focs a una pla de l'Estany, en altres zones, i fins i tot els vostres companys deien, no, intentem que n'hi hagi un de sol, que ja és prou gran, per no tenir molts simultaneïtat d'incendis. Ara mateix, quina és la situació? Només us amoïna aquest o en teniu d'altres actius?
Bé, tenim dos incendis més a Girona, però sobretot n'hi ha un altre que ens amoïna una miqueta, que és el de, disculpeu, una que és Vilademul, al municipi, no em voldria equivocar.
Vilademul, sí.
Perdona, Fontcoberta, o Vilademul. I, per tant, la nostra estratègia és clara, és una estratègia, diguem-ne, de país global, de no podem tenir més d'un incendi gran. Llavors, estem abocant molts recursos per limitar, estabilitzar ràpidament aquests incendis i poder tornar-nos a centrar en aquest, perquè, com us dic, o sigui, el que no podem permetre'ns és de tenir més d'un gran incendi a la vegada, i per això també hem dut a terme un reforç de personal molt important perquè, doncs bé, si tenim qualsevol altra emergència a Catalunya, doncs puguem donar resposta.
Que sigui un incendi complex, com has dit a l'inici, fa que ara mateix qualsevol previsió sigui precipitada, no?
Sí, és perquè tenim aquest punt d'incertesa amb el vent, no? A veure què acabarà fent, qui guanyarà la tramuntana, la marinada, com obrirà la part del flanc esquerre de l'incendi. És això, ens venen unes hores d'aquest punt d'incertesa, però amb dos escenaris que els tenim més o menys clars i, per tant, doncs, treballar-los per anar-los mirant d'estabilitzar i entrar cap a la nit doncs això, amb la menor afectació possible, perquè llavors doncs, puguem ser bueno, pues, contundents i acabar, esperem, doncs, d'entrar cap a estabilitzar, però evidentment això és una previsió optimista, però que encara, doncs, queda molt per arribar aquí. Val?
Com a missatge als oients, ara mateix llegeixo una piulada de Protecció Civil en què demana que es posposin els desplaçaments a les zones de l'incendi, vaja, a l'Empordà, des de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar dificultar les tasques d'extinció. Aquest seria un missatge que, sent divendres a la tarda, potser estaria bé repetir, no? És a dir, la gent, si pot estalviar-se el desplaçament, com us deixin les carreteres més netes, millor.
És així. De fet, ho hem demanat al nostre gabinet de premsa, que ho està treballant activament, i molt associat a les ordres de confinament que hem demanat i realitzat. És això, és a dir, limitar i demanar a la població de que, doncs, sobretot, limitar l'accés en aquesta zona, i a més, com bé dius, com que és un divendres a la tarda i, per tant, doncs, segurament hi haurà molta gent que es pugui desplaçar en aquesta zona, no?, zona costera, doncs, sisplau, demanar a tota la població que no es desplaci en aquesta zona. Estem parlant de que tenim eixos viaris importants tallats i que ens convé per moure'ns al cos de bombers i altres altres operatius per aquesta zona. Per tant, també aprofitar la vinentesa, sisplau, amb els mitjans, de fer aquesta crida a tothom, doncs, a la responsabilitat i a l'ajuda, diguem-ne, a la gestió de l'emergència, doncs, que no s'apropin en aquesta zona.
Doncs és Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Molts ànims i molta sort amb aquest incendi.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Aquesta és la visió des dels bombers. Podem saludar a l'alcalde d'una de les poblacions afectades, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, és el Josep Xifré. Alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Bueno, doncs aquí a l'expectativa de veure si aquest foc bimba i es pot anar apagant i es pot anar solventant, cosa que el vent no ens ajuda. Ara sembla que ha parat una mica, aquest vent. És positiu.
A Santa Cristina d'Aro teniu algun nucli que està desallotjat o simplement esteu confinats?
No, Santa Cristina d'Aro el que hem fet ha sigut, a primera hora, des del municipi, des del poble, hem vist com una cortina de fum molt fosca i forta, i, bueno, i policia local i el primer tenent alcalde, dic, agafem el cotxe i anem cap a Romanyà de la Selva, que pertany a Santa Cristina, i hem pujat fins al mirador de Puig d'Arques. Llavors, en allà, que llavors els vídeos que hem penjat a les xarxes, doncs ja hem vist tota aquesta fumera, i baixant, doncs ja ens hem creuat amb els Mossos, el CCAC, tothom, doncs uns que tenim dues organitzacions, tres, o sigui, el nucli de Romanyà de la Selva, tenim l'organització de Vallrepòs, que dona al costat de la muntanya que dona a Calonja, i llavors tenim Sant Miquel d'Aro, on hi tenim una casa de colònies dins d'aquesta organització. Llavors, el que hem fet ha sigut ja... pugem tota la policia local, aquesta urbanització Vallrepòs, que ens deien que en un parell d'hores podria haver-hi arribat el foc en funció del vent, doncs el que hem fet ha sigut aconsellar que desallotjar-los. Hem habilitat ja des de seguida l'espai Ridaura, que és l'espècie de teatre, una sala que tenim, en el municipi, que és on hi ha aire condicionat i tal, ja s'ha habilitat amb aigua fresca, l'aire condicionat i de més. Llavors hem agafat aquesta gent de l'urbanització, els hi hem recomanat que baixessin al municipi, perquè, doncs, bueno, des de Mossos ens deien desallotjar, des del CCA que ens deien confinar, llavors hem dit, feu el que us convingui, nosaltres estem a la vostra disposició i posem a l'espai Ridaura i al pavelló per al que convingui. Llavors, paral·lelament a això, ja amb la Casa de Colònies que ens hem posat en contacte, doncs també, que tenen un centenar d'infants, doncs ja els hem baixat tots en aquí, i ara tenim aquí, doncs, aquest centenar d'infants amb els monitors a l'espera de veure si aquesta nit podran tornar a casa, no podran tornar-hi o el que sigui.
Els amoïna que el foc a les Gavarres sigui molt complicat de controlar?
Molt, perquè, bueno, tal com estàvem escoltant fins ara, doncs les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
I això que tothom ho sap i que tothom ho comenta i que ja fa anys que es diu, no hi havia manera de solucionar-ho abans de tenir un gran incendi?
Bueno, això suposo que són unes mesures que s'han de prendre des de les administracions de dalt, perquè tens una cosa tan senzilla com és el riu Ridaura, que ens passa per al mig de la població, que per poder netejar de canyes i per poder desbrossar, entre els naturistes ecologistes i els altres que no es posen d'acord, i llavors que necessites l'autorització de l'ACA, o sigui, són les diferents administracions. Al final, les poblacions que són els que realment ho patim són els que estem lligats de peus i mans. Oberts ho estem i a disposició ho estem, i tenim la brigada municipal, doncs, que anem netejant rieres i anem netejant diferents espais, però clar, els municipis, o sigui, en tot en general es va passant la responsabilitat cap als municipis, tot és municipal, i al final els municipis podem engullir el que podem engullir.
Doncs és el Josep Xifré, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, alcalde, molts ànims i que acabi el més aviat possible aquest incendi. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, doncs vinga, bona tarda, gràcies.
Hem tingut els dos primers exemples, encara farem més entrevistes sobre aquest incendi. No sé com ho veieu en la distància i la preocupació, perquè insisteixo en aquesta idea que la gent que coneix les Gavarres ja et deia que el moment en què hi hagi un incendi a les Gavarres, compta, perquè allò és això que deien, una bomba de rellotgeria.
És una mica el que deies tu, Òscar, que no és un comentari que es faci ara, ni tan sols després d'un hivern amb molta aigua que hem tingut, sinó que ve de molts anys, aquests comentaris, els que passegem molt per la zona, hi ha molta gent que ja que va, fa anys que va deixar fins i tot de passejar gossos, els gossos, o de sortir a caminar per les Gavarres per por que hi hagués un incendi i no tenir capacitat de sortir-ne, no, diguéssim, de dintre. I també, com que és una massa forestal tan, tan correguda, o sigui, un incendi important a les Gavarres et situa el foc... anava a dir molt a prop de Barcelona, però molt a prop de zones habitades molt importants. I, com deia el cap de bombers, tal qual estan en el foc, i per el que explica la gent que viu allà i que ens van enviant missatges de veu i això, el que preocupa ara és que el foc va cap a zones que són urbanitzacions i és més difícil d'atacar-lo perquè has de prioritzar sobre què ataques, no? Si aturar, si has de prendre alguna decisió d'aturar el foc o deixar que cremi per una banda per aturar-lo definitivament.
Sí, això sí que estan totalment d'acord amb el que explica l'Isabel. La sensació aquesta de la roda del hàmster, de tornar a estar una vegada més amb un estiu i un incendi que es pot descontrolar, i en aquest cas amb uns termes molt forts, no? Llavors, bueno, a sobre estem en el marc aquest del canvi climàtic, que no té necessàriament res a veure amb aquest incendi concret, però que estem en aquest marc i estem tenint una economia més enllà de tota la importància mediambiental i per la vida de la gent que pateix aquest incendi, però en el marc general, a sobre, els estius, l'economia, depèn del turisme en un percentatge altíssim, i estem entrant en un marc en què, de manera creixent, si no es prenen mesures molt importants, no només de neteja dels boscos, etcètera, etcètera, sinó també de replantejament, diguem, de l'estructura productiva i de les coses que facin, d'alguna forma, aminorar o reduir en lo possible aquest fenomen del canvi climàtic a nivell global, doncs ens anirem amb una economia que depèn del turisme, i el turisme a l'estiu a Catalunya, la pinta de que hi hagi temperatures salvatges i incendis forestals, doncs això comença a formar part del paisatge, i per tant, doncs tenim un problema que va molt més enllà d'aquest incendi concret, que ja de per si, doncs ja em sembla suficientment important, però que si som capaços de mirar una mica més endavant i veiem que el que ens esperen els propers anys és incendis forestals i temperatures rècord any rere any, és evident que aquests rècords turístics, que aquesta economia que depèn del turisme, si no es posa en el centre un debat sobre quin és el model productiu i què podem oferir, doncs això té mala pinta a futur, no?
Sí, sí, una mica en aquesta línia. Aquest país s'ha fet coses molt bé. I hi ha algunes que, no sé, sembla que en els darrers anys doncs són molt complicades, no? I és tenir una visió de país, de cap on anem, en molts aspectes que en certa mesura s'han dit, no? I passa el que passa sempre, que d'aquí 2 anys hi haurà una sequera i direm, és que què ha passat aquests 2 anys o 3 o 5 que no hem fet les inversions que tocava, no? I amb els incendis passa el mateix, amb el model productiu passa el mateix. No sé si també té a veure amb la incapacitat d'avui en dia de la política de trobar consensos, no? I sortir del dia a dia, i sortir de l'urgència, i sortir del tuit, i sortir de la declaració i la contradeclaració. Però al final això impedeix que, bueno, tots els reptes que tenim en tots els àmbits, des de la demografia, passant per el clima i pel model industrial i per les comunicacions, no?, com Rodalies, bueno, pues, no s'acabin abordant. Perquè per fer-ho necessites alguna cosa més que posar-se d'acord amb un pressupost. Necessites compartir alguna cosa que en els anys 80 i 90 es compartia, quan parlàvem del model educatiu, el model sanitari o altres, no? Això em sap greu, perquè al final la política són moltes coses, moltes petites decisions que tenen a veure amb el dia a dia, però també tenen una mica la política l'obligació de mirar més enllà i adonar-se que el món està canviant i que quan vulguem fer coses potser arribarem tard. I l'incendi o l'aigua o el que sigui és els petits o grans i dramàtics exemples d'aquesta incapacitat que jo crec que hauríem de poder superar.
Saludem l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Dani Encinas. Alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A banda d'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també és el president del Consorci de les Gavarres. Primer deixi'm preguntar-li pel seu municipi. Alcalde, com està Cruïlles? Tenen la població confinada?
Hem hagut de confinar, jo fa un parell d'hores, ara si no recordo malament, s'havia fet un primer confinament el que era la zona més propera a l'incendi. Finalment s'ha decidit confinar tot el municipi, més que res per precaució i per reduir la mobilitat. Però de moment estem creuant els dits. Mm-hmm. I estem a l'espera de com evoluciona aquesta tarda.
sobretot de com evoluciona el vent, no? Perquè ens deien els bombers que el que més els amoïna és aquesta variabilitat de vent que ha estat tramuntana durant el matí, però que podria virar cap a marinada i que això podria fer que les flames anessin cap a una banda o cap a una altra.
Exacte. Estem pendents d'això mateix i que pot un poc complicar cap a un costat o cap a un altre. És que no ajudarà pas de cap manera. Complicarà d'una manera o d'una altra.
Sobre la possibilitat d'extingir-lo o de controlar-lo, els bombers els hi donen alguna expectativa, algun horitzó, o no es mullen?
Ara a les 5 tenim una reunió informativa amb tots els tècnics, amb els diversos alcaldes dels municipis afectats, perquè ens donin més informació per poder informar millor i nosaltres poder estar millor assabentats. Perquè ara mateix el que passa és que hem de deixar que bombers, ADF i tots els voluntaris facin la feina que estan fent des del primer moment i que facin la feina. I ara mateix és això. I a la que tinguem informació, em sembla que tots els municipis afectats estem mirant de proporcionar el màxim de cobertura a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació, com ara mateix a la ràdio.
Vostè, a banda d'alcalde, és president del Consorci de les Gavarres. El foc ha entrat ja al massís de les Gavarres. Estem parlant amb alcaldes i n'hi ha hagut un parell que ens diuen que el bosc està poc cuidat, que està brut i que això hi ha molt, que provoca que hi hagi molt sotabosc per cremar. En quina situació estan les Gavarres?
Això és una queixa reiterativa d'any rere any. Ja s'ha parlat diverses vegades a mitjans de comunicació que és totalment necessari que s'ajudi en el que són els propietats privats, sobretot per la neteja de boscos. Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada i que hi ha un petit percentatge que és municipal, que és públic. Què comporta això? Doncs que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és una herència de fa molt de temps, que han anat generació rere generació, doncs no saben ni que tenen un terreny. I d'altres propietaris que fan tot el possible per mantenir el seu espai net, però és una part petita. No tots són com aquests propietaris. N'hi ha molts que els costa més mantenir-ho net que no per res més.
I això, per tant, el que necessita és més ajuda d'administracions superiors.
Malauradament sí, perquè si fos pel nostre ajuntament, ens encantaria anar repartint diners perquè es pogués arreglar el que són els boscos i el massís forestal de les Gavarres. Però és totalment inviable. Necessitem més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. I ja no només tots els municipis que deien massa forestal. I és una de les queixes més reiteratives que estem i que tornem a dir. Que no és lògic que les subvencions actuals i n'hi ha moltes que van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi. No és lògic que un municipi com el nostre, el de Cullera de Sant Sadurní, que són 100 quilòmetres quadrats, que té la majoria de part de les Gavarres, rebi subvencions iguals a altres municipis que tenen una ínfima part.
És el Dani Encinas, és alcalde de Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i, a més, president del Consorci de les Gavarres. Alcalde, moltes gràcies i molts ànims a les pròximes hores.
Moltes gràcies. Sobretot, només vull demanar una cosa, és que els veïns que se'ls ha confinat, que no vagin a veure el foc, que no s'apropin, que es queien a casa, que quan tinguem més informació ja avisarem i esperem poder que tot evolucioni correctament, però que no facin el boig i que agafin el cotxe i se'n vagin d'un costat a un altre.
I jo afegeixo recordatori del missatge que també ha enviat Emergències, dient que si algú tenia previst anar cap a aquesta zona del Baix Empordà en les pròximes hores, avui divendres a la tarda o demà dissabte, doncs que no ho faci, que posposi el viatge, perquè ara mateix el que interessa és que les carreteres estiguin el més netes possibles, per tant que els equips d'emergències puguin tenir accés a les flames. Alcalde, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
Moltes gràcies.
D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa per la publicitat a Catalunya Mitjà i de seguida continuem pendents d'aquest incendi a les Gavarres. Ha començat a la Bisbal, però ja ha entrat al massís de les Gavarres. Ara continuem.
Catalunya Migdia.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3:15. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar, pendent d'aquest incendi que ha començat a la Bisbal d'Empordà, que ara mateix està afectant a les Gavarres, al massís de les Gavarres, i que amoïna especialment els bombers per aquesta variabilitat del vent. Ha estat tramuntant al matí, però es preveu que les pròximes hores pugui variar, que es converteixi en marinada, i això podria fer que les flames anessin encara més cap a l'interior de les Gavarres, un massís que ja estem veient, perquè a més ens ho estan dient els alcaldes i els responsables, que no està ben cuidat, que no està ben gestionat i que, per tant, hi ha molt sotabosc que el converteix en una bomba pel que fa referència a la possibilitat d'incendi. Al centre de control d'aquest foc, a la Bisbal, hi tenim el Fèlix Martín. Fèlix, bona tarda. Sí, tenim el Fèlix Martín, però ara mateix...
Hola, sí,
ara sí, Fèlix.
Pendents d'uns i els altres aquí amb els bombers.
Clar, normal, sí. Escolta'm, quin ambient hi ha aquí, que és el que es respira? Perquè per les entrevistes que estan fent els alcaldes o també el responsable de bombers, hi ha molta preocupació.
Ho estic sentint, sí. Ens hem desplaçat, ara han canviat el lloc del centre de comandament. Durant el matí i migdia estàvem a les piscines municipals, més a tocar a la banda de Cruïlles i Monells. Ara ens han traslladat al pavelló d'esports de la Bisbal d'Empordà. Això és al mig de la Bisbal d'Empordà. Aquí la situació al poble és tranquil·la, es fa vida normal i el trànsit habitual, poca gent al carrer, però per l'hora que és, no per res més, perquè com sentíem també fa una estona l'alcalde de la Bisbal, les flames, si més no aquest migdia, anaven en direcció cap a la costa, en direcció cap a Calonge, cap a Santa Cristina, cap a Platja d'Aro, i en canvi aquí la Bisbal doncs, ha quedat a l'esquena d'aquest incendi. Estan muntant aquest operatiu perquè, evidentment, serà un foc llarg i tardaran moltes hores a poder-lo controlar. Evidentment, això no s'apaga en un dia. Estem acostumats a aquests incendis aquí a les comarques de Girona, atiat per la tramuntana. Ara sembla que bufa una mica menys, però, evidentment, doncs, i ho has dit tu més d'una vegada, aquest segurament serà el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya.
Tu que habitualment informes sobre les comarques gironines, això que les Gavarres és un polvorí, diguem-ne, no és una cosa que ho descobrim ara, sinó que ja fa mesos i anys.
És un disc repetitiu d'aquells que tenim sobre la taula cada estiu quan comença la campanya d'incendis i que tothom creu els dits quan hi ha un foc a veure on passa. En positiu, si et sembla que podem fer una lectura en positiu, i és que el foc, per dir-ho així, la tramuntana l'ha tiat cap a la costa i no cap a l'interior. Penseu que les Gavarres són un sistema muntanyós que va des del Gironès, per tant, des de Girona mateix, fins a Calonge, fins a la costa, fins a Platja d'Aro. Per tant, tota aquesta carena muntanyosa que va des del Gironès fins al Baix Empordà, doncs ara ja estem en el tram final del Baix Empordà en direcció a mar. Però és evidentment, és una zona de muntanya, és una zona de camins rurals, una zona de sureres, sobretot abans, ara de molts de pins, de molta zona boscosa, de molta vegetació, d'arbres que també amb la sequera van quedar afectats fa un temps, que van quedar escapçats, que amb les intenses pluges d'aquest hivern han caigut, i que, com han dit doncs, molts alcaldes, hem sentit l'alcalde de Calonge, hem sentit l'alcalde de Platja d'Aro, acabem de sentir també l'alcalde de Cruïlles i president del Consorci, doncs hi ha molta vegetació, hi ha molts arbres caiguts, i això, doncs, deixem recuperar l'expressió que ha fet servir l'alcalde, és dinamita, ha dit, estem en un polvorí, realment és el pulmó verd del Gironès i del Baix Empordà, però alhora doncs és un focus d'atenció permanent.
I és aquest bosc de continuïtat, des de la costa pràcticament fins a Girona, la ciutat de Girona, i pràcticament és un continu.
Exacte.
I això fa que encara sigui més perillós, sobretot si canvia el vent, perquè, insisteixo, com tu deies, la tramuntana l'ha portat cap al mar, diguem-ne, i això és una bona notícia, però si ara canvia marinada i, per tant, va de mar cap a l'interior, això pot fer variar les flames i que, per tant, entrin encara més a les Gavarres.
Exacte, de nou cap a l'Empordà, de nou cap a la Bisbal, de nou cap a Sant Sadurní, Cruïlles, són aquests pobles de l'interior que ara estan tranquils perquè el vent els atia el foc cap a la costa, però que es podria capgirar, i aquesta és la previsió que fan els experts.
Hi haurà més compareixences des d'aquest centre de control?
Sí,
o no?
Sí, ens diuen que d'aquí una estona hi haurà compareixences, tornarà a parlar-ne en Claudi Gallardó, que és el cap de la divisió de la Sala Central dels Bombers. N'heu parlat fa una estona també amb ell, i també serà de molt d'interès escoltar el cap dels agents rurals de Girona, en Jaume Bosch, perquè recordem-ho, l'última hora que han fet publicar a través de les xarxes és que ja hi ha 250 hectàrees cremades, segurament és una superfície que quedarà curta, i la gran pregunta, quin ha estat l'origen d'aquest foc? Doncs segons ells, segons les primeres inspeccions, seria doncs en algun camp de conreu, en l'ús de maquinària agrícola, en algun camp de conreu a les afores de la Bisbal, al barri de Sant Pol, a tocar de la carretera GI-660, que és la que porta de la Bisbal cap a Calonge, que estarien treballant en aquestes feines ara de sega. És un material molt inflamable, amb aquestes temperatures, amb aquest vent, hi ha molt de risc, i això és el que segurament, diuen els agents rurals, podria haver provocat aquest incendi.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de la Bisbal mateix, on hi ha aquest centre de control, on els bombers atenen a la premsa, i per tant aquí el Fèlix Martín té la informació de primera mà de quina és l'evolució d'aquest incendi. Fèlix, gràcies, fins ara, bona tarda.
Fins ara, bona tarda.
Queden pràcticament 8 minuts per arribar a les 4, però ja veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel, que és el primer gran incendi i que amoïna perquè està en una zona molt delicat en el sentit d'això, que hi ha molt material per cremar.
I a més incompleix tots aquells paràmetres que els bombers any rere any ens expliquen, no?, de la importància de tenir un paisatge amb talls de bosc,
de mosaic,
efectivament, talls de bosc, de cultiu i tal, i en canvi el massís de les Gavarres és un continu de bosc que genera aquesta situació de perill, sobretot si els propietaris, perquè la majoria és propietat privada, no la tenen, però és que no la tenen perquè tampoc no tenen els mitjans necessaris per fer-ho.
Sí, amb això sempre és molt complicat, no?, perquè els propietaris i el cap sempre sembla que sigui un propietari de grans extensions, però
no
hi ha rendiment econòmic, i per tant és evident que encara que siguin terrenys privats hi ha d'haver una implicació absoluta de les administracions i de tothom, perquè són terrenys, diguem, que tot i que tècnicament són privats, doncs la gent en fa ús habitualment amb camins de ronda, etcètera, etcètera, i no són rendiment econòmic pel privat, de manera que aquesta planificació, diguem, de totes les administracions, d'aquesta relació amb els privats, que no són privats sinó ciutadans, que tenen aquests boscos però que no en treuen rendiment, doncs és una de les grans assignatures pendents per poder preparar aquests estius, que ja sabem, i es fa pesat tornar-ho a recordar, però crec que és molt important que en el futur, en la mesura en què aquestes temperatures continuaran creixent i que el canvi climàtic s'anirà consolidant, doncs aquests perills, que ja són suficientment greus com per provocar aquest incendi avui i cada any algun susto molt gran, doncs ho tindrem cada vegada més. Per tant, és molt seriós posant-se les piles també en això.
Es calcula que el 95% del terreny a les Gavarres és de propietat privada. Com deia l'alcalde, algunes zones fins i tot ni el propietari sap que són seves, perquè venen de famílies que han passat d'herència en herència i al final sap que té un tros de bosc i no ho sap. I per tant, clar, no el pot gestionar. N'hi ha altres que sí que ho saben, sí. I tampoc no ho gestionen perquè és veritat que ara no és rendible, perquè ni la indústria del suro ni la indústria de la fusta no surt rendible, però que aquí on es troba a faltar són les ajudes per tal que tenir-lo ben cuidat, perquè si no després trobem en aquestes situacions d'un risc elevadíssim en què si entra el foc en aquestes zones, doncs clar, és encara molt més difícil aturar-lo.
I també perquè, i segurament en part poden tenir raó, no? Però el que abans, quan abans feien esment a l'ACA, no? I tot el discurs gairebé immobilista en relació al bosc, no? Fa que al final no gestioni. I el bosc, la natura, en certa mesura, en la mesura que és el nostre entorn també, i aquesta convivència pues, genera dificultats més enllà del canvi climàtic, s'ha de gestionar. I per tant, d'alguna manera, hauria d'entendre, o fins i tot hauria de posar-se en mans, no? I confiar una mica més en la gent del territori. En general, es desconfia molt dels pagesos i es desconfia molt del territori. Tot són normatives que moltes vegades fan que sigui inviable la gestió aquesta, o fins i tot per ells, o això és el que et diuen sovint, fins i tot perdi sentit. Però això exactament de què estem parlant, no?
O sigui, no es gestiona diguéssim, el manteniment, no? de la zona, però en canvi sí que s'explota el gaudi de la zona. O sigui, la part del nord de les Gavarres, que és la que jo conec més, per exemple, està plegada de ciclistes durant tot l'estiu, que penses que si en algun moment allò comença a prendre foc, la bici no serà suficient per sortir-ne, no, diguéssim. I en canvi, i tothom sap que hi ha pistes per anar amb bici, tothom sap que hi ha rutes fantàstiques per allà, però en canvi el manteniment de la zona, doncs tothom s'inhibeix, perquè no, en teoria és això de la propietat privada. Però jo crec que l'alcalde de Calonge era el primer alcalde que entrevistaves estant nosaltres aquí, ho he dit molt clarament, és que els ajuntaments no poden prendre decisions, ha de ser l'administració que es posi, les administracions superiors que es posin d'acord a l'hora de prendre aquest tipus d'iniciatives. I a més s'ha de fer cedint per totes bandes, perquè efectivament els posicionaments sobre com s'ha de fer la gestió del bosc són molt dispars en funció dels interessos que tingui cadascú, però si s'ha de posar un bomber en una taula de negociació amb un ecologista, s'ha de fer per intentar que després no hi hagi aquests ensurts o aquest descontrol, perquè una cosa és que el vent et faci que el foc sigui imprevisible i una altra cosa és que la mala gestió del bosc que et faci el foc imprevisible, perquè això ja és culpa nostra.
Que precisament aquí és quan realment té importància la planificació, no? I sortir d'aquesta dialèctica que serveix per moltes altres coses a la vida, però que aquí no té massa sentit, que és públic-privat, no? O sigui, aquí hi ha uns terrenys o un...
Deixa'm tallar-te, Pere, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tenia un acte previst a Talarn... I ens diuen que farà referència a aquest incendi de l'Empordà, el sentim.
Govern, representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyores i senyors, deixin-me començar per fer una referència a l'incendi que tenim actiu a la zona de l'Empordà. És un incendi que està actiu, que no està controlat. És un incendi de dimensions importants. I el primer que vull fer és demanar a tots els ciutadans de Catalunya que viuen en aquesta zona que facin cas estricte de les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i des dels bombers. Hi ha bastants municipis confinats, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure, i demano, per tant, a Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Tots els ciutadans d'aquests municipis que respectin aquest ordre de confinament, que tanquin portes i finestres, i davant de qualsevol incidència que truquin al telèfon d'emergències. I faig una segona petició a tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent. La consellera Parbon farà una compareixença en poques estona per donar els detalls de l'estat d'aquest incendi. També s'hi ha desplaçat la consellera Paneque. Jo he parlat amb els alcaldes, amb alguns alcaldes de la zona, però insisteixo, de moment, per favor, demano a tothom que respecti les indicacions que es donen des dels bombers, des de Protecció Civil, i que no es desplaci ningú en aquesta zona perquè poden haver-hi talls de carreteres i perquè no reuneix les condicions de seguretat com per acollir aquestes persones. Anem a confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències. Hi ha un segon incendi al Pla de Bastany, hi ha també un confinament als municipis de Palau de la Farga i de Vilabenut. En principi és un incendi de dimensions més reduïdes, però també en aquests dos municipis també demanar que es faci cas i seguiment d'aquestes instruccions que es donen des de Protecció Civil. Això, en fi, és el primer que volia traslladar-vos a tots vostès i que anirem, naturalment ho vaig seguint, i en funció de com evolucioni, doncs també mirarem si fem alguna altra compareixença o anem donant informació.